A aquesta hora saludem el director de la Unitat de Biocontenció del CRESA, el Centre de Recerca en Sanitat Animal, el senyor Xavier Abad. Senyor Abad, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El SARS-CoV-2 és un virus desconegut fins ara, del qual se'n van descobrint coses cada dia. Un dels fets que més preocupen és si la infecció per aquest coronavirus provoca o no immunitat, i el consorci del qual forma part el CRESA, juntament amb el Barcelona Supercomputing Center, IRSI Caixa i Grífols, estudien justament això, no? Què se'n sap?
Bé, bueno, el primer que ha de quedar clar és el que comentes. És un virus nou, té entre nosaltres 4 o 5 mesos de circulació, potser és una mica més si comptem un període de circulació oculta a Xina entre novembre i desembre. I, per tant, cada dia s'està aprenent coses i es desaprenen coses, perquè coses que es donaven per molt fixades es tornen a posar en dubte amb el següent estudi. Respecte a la segona pregunta, el tema del consorci, de fet no em pertoc a mi específicament, perquè jo, com bé has indicat, sóc el responsable de la Unitat d'Alta Seguretat Biològica de CRESA i no porto específicament aquest tema, però sí que el grup, un grup molt petit i actiu que porta el tema, sí que el que està fent és una tasca de disseny i assaig d'una vacuna contra el SARS-CoV-2 basada en virus like particles, en partícules víriques, diguem, sintètiques, i la posada a punt de tècniques serològiques per seguir l'evolució de la presència d'anticossos i particularment de la presència d'anticossos naturalitzants dintre del segment de les persones infectades. La infecció, fins que no es demostri el contrari, ara mateix les dades és que conferiria immunitat. El que no està clar és l'abast d'aquesta immunitat. És impossible dir o assegurar que la immunitat durarà anys, perquè per això faria falta que el virus hagués circulat anys i poguessin confirmar que els infectats fa 3 o 4 anys encara mantenen la immunitat. Això no es pot saber perquè el virus únicament porta 5 mesos entre nosaltres.
Mm-hmm. Al principi, precisament, de la infecció a casa nostra es va parlar de casos a la Xina que s'havien tornat a infectar, i ara vostè ens explicava això, no sé si s'ha pogut confirmar si ha estat així. Per tant, si hagués estat en contacte amb el virus, com vostè deia ara, no l'evita, una segona infecció?
No, ara mateix no. Les dades que hi ha és que haver patit una infecció protegeix respecte a una segona infecció. És a dir, no s'ha arribat a confirmar l'existència de reinfeccions. El que s'ha confirmat és que en alguns casos el que havia hagut eren errades diagnòstiques de gent que s'havia descarregat dels hospitals amb PCRs negatives, que resulta al final que potser no eren negatives, i en alguns altres casos ha passat al contrari, que s'han diagnosticat o reinfeccions amb PCRs que no han resultat realment positives, que eren falsament positives. Uh-huh. La evidència actual, diguem, en terme general, és que no hi ha reinfeccions confirmades.
Confirmades.
Per tant, s'assumeix encara que una infecció a hores d'ara protegeix d'una segona infecció.
D'una segona. Home, això és molt interessant. Basant-nos en això que ara explicava vostè, senyor Abad, tindria sentit d'això que es parla tant aquests dies de l'establiment d'un passaport d'immunitat?
Bé, el passaport d'immunitat, com totes les proves diagnòstiques que es fan, t'ofereixen una foto instantània. És a dir, una persona que tingui una PCR positiva vol dir que està molt infectiva. Una persona que tingui una PCR negativa vol dir que no està infectat, però potser aquesta persona dintre de 4 dies dona una PCR positiva perquè li van fer la primera PCR justament al començament del període d'incubació. El mateix es pot dir del passaport immunitari. El passaport immunitari detectarà la presència d'anticossos, però ara mateix no sabem la vida d'aquests anticossos, és el que comentava. Uh-huh. No sabem quant durarà la immunitat. Si la immunitat s'esfaeix en 8 mesos, per dir alguna cosa, no diem ara realment que duri 8 mesos, però si la immunitat s'esfaeix en 8 mesos, tindries un passaport immunitari positiu al mes de març d'aquest any, i en canvi el mes de gener de l'any que ve, si te'l tornessin a fer, donaria negatiu. Uh-huh. Per tant, és útil. Si és una eina que es pot anar repetint en els individus sota un criteri temporal concret, podria ser útil. Però ara mateix diria que està fora de l'abast productiu i logístic de la nostra societat.
Senyor Abad, abans ens ho apuntava, vostè dirigeix una unitat de biocontenció de nivell 3 a Wuhan, l'epicentre del virus, hi ha una unitat de nivell 4 i també un laboratori de virologia. Creu possible que el virus s'originés en algun d'aquests centres, com s'ha especulat, encara que fos per error?
La resposta seria un no molt gran, però la paraula, la teva pregunta incorpora un concepte que és possible. En el moment que hi ha un patogen i es manipula un patogen, per molt, diguem, per moltes mesures de biocontenció i per molts protocols estandarditzats que segueixis, hi ha la possibilitat de que el virus escapi. Per tant, és possible, en el moment que manipules un virus d'altament patogen? Sí, és possible. És probable o fins i tot concebible, sense que això no hagi aixecat rastre documental, fins i tot a Xina? Jo diria que no. Però possible, sí, realment és possible.
I una de les característiques dels virus és que tenen tendència a mutar. No sé si que saben si aquest ja ha mutat o si en el cas que ho faci podria tornar-se més lleu o al contrari. Ja sé que hem començat l'entrevista dient que és un virus nou i que tot està pres i desaprès, eh?
Sí. No, el que passa és que sí que és un virus nou, però vulguis o no vulguis, és un virus que comparteix estructura genòmica i una sèrie de característiques amb restes de membres de la família Coronaviridae. Per tant, és evident que si forma part de la família comparteix característiques de la família. Bueno, és evident que hi ha una sèrie de mantres a la virologia i un d'ells és el concepte de que els virus muten i que la mutació és una mutació poblacional en la que en una població hi ha moltes variants petites i algunes d'elles es van seleccionant. I un altre mantra de la virologia és que els virus RN, com els coronavirus, són virus que muten més, bastant més, tenen menys restriccions per variar que els virus DNA. En el cas particular del coronavirus, tenim la sort, per dir-ho així, que és un virus ARN que estaria entre els que variarien força però menys perquè té una sèrie de restriccions dintre dels virus RNA, bàsicament perquè té una proteïna no estructural, una exoribonucleasa, senzillament que fa un efecte relativament corrector, de manera que corregeix part de les modificacions. Perquè una mutació, i això és una cosa que s'ha de tenir present, i és un tema en el que habitualment no acaba de calar a la gent, és que les mutacions són absolutament aleatòries i que no tenen un objectiu prefixat. És a dir, el virus no muta per fer-se més virulent, el virus no muta per fer-se més transmissible, el virus muta en totes direccions, amb algunes constriccions, i alguna d'aquestes modificacions pot donar un efecte que afavoreixi algun paràmetre de la propagació del virus. Però hi ha molts que el que generen és un efecte contrari, un efecte deleteri, un efecte contra la propagació o contra la persistència del virus. Per tant, sí que estan veient, està dient que hi ha modificacions completament normals per un virus d'aquestes característiques, però que ara mateix no ha donat cap canvi significatiu ni en la capacitat de transmissió ni en la patogènia del virus.
I pel que fa a l'estacionalitat, senyor Abad, se sap si, com ara també es parla, la temperatura afecta aquest virus, per tant, podria ser que disminuís la prevalença durant l'estiu i que tornés a la tardor? No sé si o a la tardor podria tornar o podria fins i tot arribar a desaparèixer.
Val. Veiem, l'únic virus que ha desaparegut és el SARS. I una flor no fa primavera, per tant, el que pensem o el que pensa són bastantes persones, és que aquest virus en principi no desapareixerà. Ara, una altra cosa és el tema de la persistència ambiental. És evident, és clar, que es posen molts ous en aquest concepte de l'estacionalitat i és evident que el virus serà estacional perquè hi haurà una baixada en la circulació, perquè aquest virus, com tots els virus en general i els virus embolcallats en particular, pateixen per la temperatura. Temperatures per sobre de la temperatura ambient, 15-20 graus, normalment incrementen la inactivació del virus. I, per exemple, en suspensió, en un líquid, aquest virus a 37 graus cauria un 99,9% de la seva infectivitat en un sol dia. I si el fiquessis a 55, una temperatura que no és gaire allunyada a la temperatura que pots tenir la sorra de les platges en un dia d'estiu, doncs això, el virus desapareixeria en 10-15 minuts. Per tant, condicions ambientals de l'estiu, evidentment, reduiran la persistència del virus i la seva circulació. Però nosaltres, els que en principi som una mica viròlegs ambientals, assumim que per molt que baixi la circulació outdoor, continua havent-hi circulació indoor, dintre de les cases, dintre dels edificis que estan a temperatura controlada, i que el virus arribarà a la tardor i amb la tardor probablement tornarà a fer rampa cap a dalt.
Una última qüestió, senyor Abad, tenint en compte els dies d'incubació, d'acció del virus, també la seva presència encara important entre nosaltres, creu que són correctes les mesures de desconfinament que s'estan prenent?
Vejam, les mesures de confinament eren correctes, es van prendre tard. Les mesures de desconfinament són correctes, però potser s'estan fent massa de pressa. Jo crec que en el procés inicial era un procés que podrien considerar de tot o res, és a dir, confines i llavors comences a avaluar l'efecte del confinament. Si el desconfinament és per etapes, que és correcte, haurien de donar-nos una mica més de marge entre cada etapa per confirmar que realment estem mantenint la corba aplanada o que no hi ha un increment de la incidència, i recordem que les incidències acostumen a passar entre 7 i 10 dies després de que es prengui una mesura. Per tant, donar marges d'una setmana o de dues setmanes potser no dona temps per tenir una idea clara si la mesura prèvia, la que es va prendre fa dues setmanes, és una mesura que ha tingut un efecte neutre en el que fa a la propagació i, conseqüentment, al nombre de casos i al nombre de persones que puguin estar a les UCIs. Si no ens donem aquest marge, el que pot passar a petita escala és que passi el que va passar amb el confinament, i és que tinguem un altre cop saturació d'UCIs, i amb la greujant de que aquesta saturació d'UCIs es donarà en una situació en la que el personal sanitari i l'instal·lació ja està
especialment castigats.
Estressada, i encara que han millorat, perquè una cosa que també s'ha de tenir present és que en una epidèmia el virus no aprèn, però el personal sanitari sí, i l'instal·lació també. És a dir, ara estic convençut de que la gent, els sanitaris i el personal, coneixen millor què és el que han de fer quan tenen un malalt, i els protocols s'han afinat i són més eficients. Però també el personal té baixes, el personal està cansat, amb la instal·lació pot tenir alguns problemes de manteniment perquè s'ha tingut que ajornar. Aniria bé donar més marge a les etapes i pensar-se bé amb les dades de l'etapa prèvia si t'he sentit anar a la següent o encara ens hem d'esperar uns dies. Aquesta seria la meva opinió, que bàsicament és donar-nos una mica més de marge, però actuar tal com s'està actuant per etapes.
L'opinió experta que buscàvem al Catalunya Migdia amb el director de la Unitat de Biocontenció del CRES, el Centre de Recerca en Sanitat Animal, el senyor Xavier Abad. Senyor Abad, li agraïm moltíssim que hagi atès la trucada del Catalunya Migdia del cap de setmana. Que vagi bé, bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia.